Bon dia, Catalunya. Una setmana més ens posem en mans dels nostres polítics per tornar a parlar d'eleccions. Vox ha obert ofertes a Infojobs i el seu Departament de Recursos Humans va de bòlit. Tant que haver participat a Gran Hermano donarà punts. Al programa veurem com van els preparatius per a la final d'Eurovisió d'aquesta nit i descobrirem per què Bola de Drac ja no és entre nosaltres a l'abans informatiu del Gerard. L'Alba ens descobrirà en quina edat ens independitzem en les notícies de la padrina. Ella ja viu en un loft a la Per Diagonal. Les notícies, un programa que no és d'actualitat. Molt bon dia, Gerard Sánchez.
Bona tarda.
Bon dia, Alba Roda.
Bona tarda.
Un alt nombre de càrrecs electes que presenta Vox als propers comicis municipals estan immersos en procediments judicials.
Si les eleccions generals van ser una oportunitat per a la formació de Santiago Abascal, sembla ser que a Catalunya la proximitat amb Plataforma per Catalunya, l'antic partit de Josep Anglada, serà un cavall de batalla encara per domesticar. Mònica Lora, futura alcaldable de Mataró, Ignacio Mulleras, exregidor de Plataforma per Catalunya Olot i Alberto Terradas, al Congrés per Vox, s'enfronten a un judici per presumpta incitació d'odi, hostilitat i discriminació arran d'una querella presentada el 2015 per Iniciativa per Catalunya als Verds a Reus. A aquest procediment se n'hi suma un avic per revelació de secrets on hi ha inclosos alguns noms més dels puntals que té Vox a Catalunya. Amb aquesta selecció de personal al partit de Abascal, vol fugir de les portes giratòries en la política i començar a parlar de portes de seguretat, arcs magnètics i detectors de metall en les seves files.
Les donacions a la reconstrucció de Notre Dame obren la porta a sucoses rebaixes fiscals per a les grans fortunes que aprofiten la desgràcia per al màrqueting corporatiu.
Només en les 48 hores següents a l'incendi, la Caixa de Notre Dame sumava 800 milions d'euros. Aquestes donacions, la major part provinents de grans fortunes franceses, tindran una rebaixa impositiva del 60%, en un estat que, tot i haver de dedicar 420 milions del seu pressupost estatal, no ingressarà els impostos que correspondrien als donatius. Això ha obert un gran aparador per a les maçons de luxe francès, ja que amb aquesta oportunitat es garanteixen una gran campanya de publicitat, quan són aquestes, les grans fortunes, les que deslocalitzaven les seves seus fora de França per pagar menys impostos. Ara, amb la mesura de Macron, qualsevol euro serà benvingut i rebaixat provingui d'aquest d'elevació fiscal de Luxemburg, de les Illes Caiman o de Panamà.
Les càmeres de presumpta seguretat que es van instal·lar a casa de Luis Bárcenas van ser pagades amb fons reservats de l'Estat.
Això és el que es coneix de la informació del Mundo, on es desgrana l'operatiu coneguda com a Kitchen, que va tenir com a objectiu espiar l'extresorer del Partit Popular. Sergio Ríos, en aquells moments xofer de Bárcenas i persona de confiança de la família, va proposar instal·lar dues càmeres de videovigilància a l'immoble del carrer Príncipe de Vergara amb un cost zero arran de l'incident del suposat capellà. Com que en aquesta vida no hi ha res gratis, ja sabem que va ser Interior qui va captar el xofer com a infiltrat i que la broma ens va costar 1.500 euros. Sembla ser que la mesura, que tindrà un cost polític zero, va ser presa després de que Jorge Fernández Díaz, Luis Bárcenas i Bárbara Rey no volguessin participar a Gran Hermano VIP.
La que sí que no participa a Gran Hermano perquè no la deixen, i ben fet que fan, però que sí que sap qui guanyarà aquesta nit la final d'Eurovisió i ja té fetes les apostes, és la nostra amiga, coneguda i saludada, Esperança Martí. Ella segur que no es perdrà el regalazo.
Per això, i perquè ens expliqui com funciona això de les votacions, truquem ara mateix al telèfon de l'Esperança. De l'Esperança Martí, som-hi!
Acabo de trucar al telèfon de l'Esperança. De l'Esperança Martí. Ara mateix no us puc agafar el telèfon. O sigui que si voleu deixar algun missatge, o sabeu qui va ser el dissenyador del vestit que portava la Nina a Eurovisió 89... Feu després del pip. Ah, i los guantes también, eh? Pip!
Esperança està fashion avui, Esperança.
Ai, oli, oli, ai, quin ridícul. Mira, anem a la cuina i l'he enganxat al vol. Digui, digui.
Ja ho té tot preparat per aquesta nit.
Ai, què passa aquesta nit?
Aquesta nit hi ha la final d'Eurovisió, que no n'està el cas.
Ai, això de la venda.
Sí, això de la venda.
Ai, tant. Mira, fem sopar de viure des de casa i la fem petar fins a les votacions. No les de l'Ajuntament, eh? Les votacions d'això del concurs aquest.
Un far de sopar.
Reunir en poa. Mira que més que unes votacions, sembla que et cridin a la sala d'espera del traumatòleg. Jo, quan anava amb el meu nen al pediatre, ai, el meu xato, Des de que va marxar la mili que no l'he tornat a veure el cel, ai, pobre.
Te va resolgado.
Allò que sortia l'enfermera i au, cap a dintre, està tot au. Però ara, però si ara vas al metge i sembla allò a l'aeroport del Prat, te criden 27 vegades. I les 27 vegades amb 27 idiomes diferents.
Perquè s'ha d'estar alerta.
Home, si hi ha alerta i ja estic, però és que ho diuen en català, en castellà, en anglès, en francès, en japonès, en australià, allò és un lío, xiquet, que no me n'entero. I el que sí que és un lío, ara que hi penso, eh? Ara que m'hi has fet pensar, tu també, sí. És això que et truquen tant, eh? És que no hi ha dret, eh? L'altre dia, ja eren passades les 3 de la tarda, i sona el telèfon, i clar, en aquella hora jo no m'hi podia posar pas.
Que estaves enfeinada a la peluqueria o què?
No m'hi podia posar.
Ui, a veure.
Perquè és quan surt el Marc Ribas.
Ah, acabàramos.
Primer és el primer.
Ah, clar, clar. Digui que sí.
Que me truquen de la mutua que m'han entrat a robar casa. Primer, el Marc Ribas. Que me truca la Juli que s'ha passat amb les pastilles de dormir. Primer, el Marc Ribas.
Pobre Juli.
Que em truca amb un fill. Doncs pues primer m'arribes, xiquets, perquè no vindràs un parell d'hores. Tota l'estat desaparegut 20 anys, doncs ja no ve d'aquí.
Home, doncs el seu fill, i tant de falta que el troba, no pot
que
ser.
Que truca al m'arribes.
Home.
Ai, me moro.
Ai, mel, dona, mel.
Home.
Però no, xiquets, és que no era el m'arribes.
I qui era? Qui la truca?
Buenos días. Le llamamos de su banco que recién han sacado una promoción de seguro para usted y su familia.
Ah,
¿me puede facilitar su nombre para dirigirme a usted?
Clar, ja sabem, clar, ja.
Com que jo anava calenta, no ve d'on m'arribes. Que també, calenta d'aquesta mena de trucades, que ara estic una mena fins al monyo. Però li vaig dir el meu nom, clar que li vaig dir. Li dic, mire, si quiere dirigirse a mí, utilice el apelativo regal, porque aquí donde me ve, que no me ve, porque me está llamando por teléfono,
clar,
soy descendiente de Pedro III de Cataluña y Aragón.
Es noble.
Mis padres, que en paz descansen, se casaron en Montserrat. Y yo lo intenté años más tarde, pero claro, costaba más el parking que el banquete.
Montserrat.
Por suerte, nos pudimos casar con mi Mingo, un poca vergüenza, que se ha ido a los madriles a tirarse una camarera. Nos casamos en una ermita del Montseny y la cosa, pues ya ve usted que no duró mucho. Bueno, de hecho no lo ve porque me está hablando por teléfono, pero vaya, confío con que usted tenga un poquitito de imaginación para poder, percibirlo.
Mm.
Fruto de nuestro amor, nacieron grandes envidias en el barrio, ya que la del pescado se beneficiaba del melindro de mi marido y la cerda,
ay,
no cerda de guarra, que también, cerda de, usted ya me entiende,
sí, sí,
le tiraba los trastos. Mira, pues yo, venga fotre-li, però la molt poca vergonya va i em penja.
I tot i això, sí, li va explicar la de les assegurances, aquesta història?
Pues no t'estic dient que me va penjar.
Ah, sí?
Me va penjar, si m'havia trucat ella. Que no preguntis si no vols saber.
Amb això té tota la raó, però déu-n'hi-do el rotllo,
La que va aguantar.
Ai, una altra, li vaig dir que era morta.
Ai, Esperança, no juguem aquestes coses.
Cuánto lo siento, señora, me dio. Li vaig llegir els senceres de genealogies de la meva família fins a arribar al segle VIII entre llàgrimes. Van plorar els dos.
Ai, sí.
És que m'ha penjat, amor. Llavors estan que pengem nosaltres quan ens poden explicar la seva vida.
Ha canviat aquí avui, les tornes.
Ai, és que estem plorant nosaltres, però avui el tema que ens ocupa és això de la Festival d'Eurovisió i a Tel Aviv. Volíem parlar d'això.
Sí, sí, això de la venda.
Sí,
de la venda. Pues a mi la venda no me la fa ningú per telèfon. Si volen algo, que vinguin a casa, si tenen pebrot.
Sí.
L'altre dia, a l'hora del Marc Ribas, va...
Brutal!
I me truquen de no sé què de la llum o la Luz. I dic, escolta, mire, perdone, que jo no me llamo Luz. Que em dic Esperança. Esperança. En todo caso, o la Esperança. Pues tu, la otra... Que recorrer amb o la Luz.
Que no en sortirem, no en sortirem amb vostè,
La que sí que no se'n va sortir va ser la Mercedes l'altre dia.
Ai, la Mercedes, què va fer la Mercedes?
Ai, mira, xato, sent com és ella, va seguir una recepta de queta del cuiner.
Sí, del Marc Ribas, del Marc Ribas.
Sí.
Del Marc Ribas, home, xato, de qui si no? Ai, no me'n parlis, que cada vegada que hi penso me poso clar. Tonqueta. Pues la tia la va fer com li va sortir de la...
pepitilla, diguem-ho així.
Ai.
Té tota la família amb cagarrines. El seu home porta dues setmanes de baixa assegut a la trona. I les bessones s'alimenten en gotero. Ja li diuen la viuda negra.
Oi, mira, aquesta sí que és viuda. Oh, no.
Sí. Ai, amb una miqueta de... Ara què hi penso?
Esperança.
Sempre, sí. Sempre amb bones notícies, vostè. Què trama, ja?
Clar, és que ara...
Ai, 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 que està maquinant.
I faig la mateixa recepta amb allò de l'aceit de palma aquest.
No, però això no es pot consumir, eh?
I anís del mono.
Això sí, veus?
Quatre espirines,
anís del mono.
O suposo que no deixarà res, però
no. Ai,
no
sé què està
trobant. Allà li preguntaré la merda.
Millor deixem-ho aquí, que això acabarà malament.
Ai, bingo, ja et pots preparar, Sato, ja et pots preparar.
Doncs hi deixant la nostra amiga coneguda i esperançada, Esperança Martí, preparant no sé què per intentar sorprendre el seu Mingo. Ens costarà veure-la, la propera setmana posada a la cuina.
Bueno, ja ho veurem. Ho provarem la setmana següent, però haurem de seguir, Gregori.
Haurem de seguir, que això que sembla un serial, I no podem seguir-ho als migdies a TV3, però aquí a Ràdio Falset cada dissabte ens trobem amb l'Esperança.
Doncs anem a pel concurs, que en tinc ganes, que aquesta setmana ja veuràs.
Avui sí que n'encertem més de que no pas en fallem.
No faré spoiler, però pinta bé.
Un concurs que té un premi.
Un premi que és una ampolla de vi, com no pot ser d'altra manera, de la cooperativa Falset Marçà.
I que té una metodologia per participar-hi, que ens heu d'escriure, recordeu que ens heu d'escriure per participar en aquest curs i que el Gerard us truqui i d'aquesta manera poder guanyar aquesta ampolla.
Correcte, si ho escolteu i dieu, ostres, jo també vull aquesta ampolla de vi com fa avui el Guillem, doncs ens escriviu al nostre Instagram @lesnoticies i us trucarem, fàcil.
Doncs anem a escoltar, a veure com va això amb el Guillem.
Escoltem com ha anat aquesta setmana.
Guillem? Hola.
Te truquem de les notícies de Ràdio Falset per participar al nostre avanç informatiu. Abans, però abans de antes. Tan abans que ens n'anem al 1997 aquesta setmana. Estàs preparat? Sí. Tens ganes?
Va, vale, va.
Vinga, va, doncs anem per la primera pregunta. De les següents tres sagues, dos es van estrenar el 1997 i una va acabar precisament aquell any. Quina de les que et diré emet el seu últim capítol? Pokémon, Harry Potter o Dragon Ball?
Hòstia... doncs assumeixo que Dragon Ball.
Correcte, Dragon Ball. El 19 d'octubre acaba al Japó aquesta exitosa saga d'anime que després es veuria tant i tant a tot el món. Per altra banda, l'1 d'abril al mateix país s'emet per primera vegada Pokémon i el 20 de juny surt el primer llibre de la saga de Harry Potter.
Vale.
Molt bé, seguim per la segona pregunta. Quin famós reclam turístic s'inaugura aquell any a la ciutat de Bilbao?
Ni idea, la veritat. Sí, com no sigui el Guggenheim, som això, però no crec.
Doncs creus malament, perquè la resposta bé.
Ah, sí? Ah, vale.
El 18 d'octubre s'inaugura aquest importantíssim Museu d'Art Contemporani després de 5 anys de construcció. Actualment supera el 1 milió de visites de l'any provinents d'arreu del món.
Alba, tu eres seguidora de Bola de Drac o què?
Sí, jo de tot menys dels Pokémons este de Harry Potter, super friki, eh?
També, els Pokémons et van agafar una mica més tard.
No, és que no m'anaven gaire més Pokémons.
Cuidado que aquell any que es va estrenar Pokémon, com hem dit, hi va haver un atac d'epilèpsia, no sé quin capítol, que havia com una evolució i molts nens van tindre que anar a l'hospital, eh?
Això no sé si és llegenda urbana, eh?
Bueno, sí. Bueno.
El que en sí que no és llegenda urbana és la inauguració del Guggenheim, aquell 1997, que es veu que tots hi hauríem d'anar perquè es veu que és impressionant.
Molt bé, el Guillem ho tenia clar. Veurem si les següents preguntes les té tan clares com aquestes dues primeres.
2 de 2, no?
Ho ha fet superbé, eh? Que cregui més en ell, que ho estava fent.
Sí. 2 de 2. Seguim.
Anem per la tercera pregunta. El 1997 és l'any que s'estrena la famosíssima pel·lícula Titanic. És cert o fals?
Hòstia. És fals?
Doncs no, és cert. La pel·lícula dirigida per James Cameron es va estrenar el 19 de desembre del 1997, que només amb el primer cap de setmana va aconseguir recaptar més de 28 milions de dòlars. Tot un èxit que culminarà amb 11 Oscars a la vitrina. Seguim per la quarta pregunta, Guillem. El 1997 el govern de Hong Kong dona una ordre a tota la població. Quina de les següents és la ordre que va donar? A. Va ordenar a totes les parelles que tinguessin més fills. B. Va ordenar matar tots els pollastres. O C. Va ordenar utilitzar roba interior verda el dia del país.
Hòstia. Els pollastres o una enfermedad o algo.
Molt bé! Va ordenar matar tots els pollastres i el motiu és molt senzill, com tu dius, prevenir la grip aviar, que causava problemes respiratoris a algun dels individus, dels quals un 33 no ho podien superar.
Molt fans de Titanic aquell 1997, que déu-n'hi-do el que va revolucionar el món del cinema.
Sí, Guillem sembla que era més de Dragon Ball, però bueno.
Jo la del Titanic no la vaig poder acabar mai de veure, que m'agafava com ansietat, m'ofegava jo també. Aguantava la respiració per no ofegar-me.
Pues deu ser l'única que no l'has vist, d'aquest planeta.
Home, ara mateix pot ser per culpa de que la pel·lícula no s'acabi de carregar, però a l'època tots la miràvem al cinema directament. Molt inquietant això dels pollastres, Gerard.
Home, i tant, és que el govern de Hong Kong molt previsor, abans de que es liï més, pues mira, radicalment.
Mesures dràstiques com aquestes respostes. Tres encertades, si no m'equivoco.
Tres encertades de quatre.
I un problema,
sí, i veurem com ho soluciona amb les dues següents.
Perfecte.
Escoltem-ho. Seguim a per les dues últimes preguntes. Quin videojoc surt a la venda per primera vegada als Estats Units aquell mateix any? Te donaré tres opcions. A. Assassin's Creed. B. Mario Kart 64. O C. Tetris.
Mario Kart.
Correcte, el Mario Kart 64. Tot i ser presentat al Japó unes setmanes abans, el 10 de febrer del 1997, surt aquest famosíssim joc als Estats Units, pensat precisament per la consola Nintendo 64. Anem a per l'última pregunta. Quin dels següents artistes no va fer cap concert a Catalunya el 1997? Quin dels següents, no va fer cap concert? Els tres tenors, Madonna o U2?
Suposo que és pregunta trampa i per tant diré els tres tenors.
Doncs no és pregunta trampa.
Ui.
És Madonna. Tant els tres tenors com U2 van visitar les nostres terres. Els primers ho van fer el 13 de juliol al Camp Nou i U2 a l'estadi Lluís Companys el 13 de setembre, just dos mesos després. Madonna va vindre a Barcelona el 1990 i no va tornar fins al 2001. Molt bé, Guillem, moltes gràcies. Has encertat més que fallat, que això ja és molt amb aquest programa. Gràcies per participar i estigues atent per si guanyes aquesta ampolla de vi, gentilesa, la cooperativa Falset Marçà.
Perfecte, moltes gràcies.
Adeu.
Sempre que parlem dels millennials, i sembla que els millennials siguin tots els que poden respondre a les preguntes de videojocs.
Sí, sí, déu-n'hi-do, molt bé el Guillem, molt bé el Guillem.
Molt bé el Guillem i molt malament Madonna, que va estar aquí sense vindre per Catalunya ni
un munt de temps.
No sé què feia, no sé en què ocupava el seu temps lliure. El que sí que tenim clar és que el Guillem ha ocupat el seu temps lliure responent a aquestes quatre preguntes correctes. Per fi tenim concursants que ens aproven l'examen del Gerard a l'abans informatiu.
I potser n'haguessin sigut cinc si no hagués pensat que puc fer una pregunta trampa. Mira que pensar que jo puc fer preguntes trampes, per l'amor de Déu.
No ho faries
no,
mai,
no, faria
mai.
No desconfieu, no desconfieu. Segurament que la pregunta que inclou Madonna és la resposta correcta, no?
Exacte, i així era. Però molt bé, de totes formes, molt bé el Guillem, i òbviament li donem l'ampolla de vi.
L'ampolla de vi va cap al Guillem, i segurament que la podrà compartir amb els seus amics i jugant en aquests jocs de la Nintendo 64. I la setmana que ve recuperem un nou any, el 1998. El que sí que no va passar el 1998 és la victòria d'Espanya a Eurovisió amb Salomé i el seu Vivo Cantando. Doncs després d'escoltar el Guillem i la seva predicció sobre aquest any, que ens portava una mica de cap, entre el Titanic, el Mario Kart i tot això, no sé si...
El Dragon Ball, no sé si hem acabat
aprenent més o desaprenent menys. Però bueno, per això tenim aquí a l'Anna Torné, que ens porta notícies per aprendre, i molt, les notícies en paper, totes aquelles notícies que es publiquen als diaris i les revistes del nostre país. Bona tarda.
Bona tarda, Gregori.
Com ho portem, això?
Perfecte, avui unes notícies que ja veureu.
Fresquetes, no? Espero.
I tant.
Amb el temps que tenim ja, companya. Quina és la primera?
Doncs, a La Vanguardia, María Jesús Ruiz, la ex-miss que vive de los realities.
Mira, una que ha trobat un filó.
Vaya.
La que el 2004 fos Miss Espanya representant a Jaén al certamen, es veu que no va triomfar tant com s'esperava com a model i tampoc va fer massa fortuna a Llatinoamèrica amb això de ser actriu presentadora.
No hi ha moltes Miss Espanya que hagin triomfat molt més, Algunes sí, però...
Quin disgust.
Ha presentat campanades, això sí.
Definitivament, ja ha descobert la seva verdadera professió, ja que després de 15 anys d'aquella conoració la trobem en tots els merders televisius, fins i tot ara la trobem a Gran Hermano VIP superant a Kiko Rivera, el fill de la Pantoja.
Aquest és un amic del programa, eh? El parlem quasi cada setmana.
Però no havies dit que havia descobert una professió. A veure si ara això de ser concursant és una professió.
Home, doncs pel fill de la Pantoja en porta bastants.
Tot i que aquesta és l'última de les hazanyes, també va participar en La granja de los famosos, on va iniciar una tòrrida relació amb l'ex de Belén Esteban, DJ Dani, i va ensopegar amb José María Gil Silgado, expert en tenir problemes amb la justícia.
Ui, aquests en coneixem bastants, no al programa, sinó en general. Gent que hagi tingut problemes amb la justícia, en coneixem bastants.
Està fitxant a tots los satèl·lits, vaja.
Mira, sí, però
aquest podria anar a les llistes de Vox, compleix els requisits que dèiem abans.
Això sí.
Problemes no sembla que siguin els que té ara la guanyadora de GH VIP 2019, ja que amb això dels pollos televisius i el que paguen per muntar-los, jo dic que María Jesús Ruiz és la granjera d'Espanya.
Li ha anat a granja de los famosos, que això ja et dona currículum, i amb això ja pots muntar una granja, no cal passar per cap més permís.
Te convalida.
Exacte.
Això, amb els pollastres molt bé, amb les vaques em sembla que no s'entendrà massa bé, com li va passar la Fresita, que no la recordareu, amb una vaca.
GH VIP, això només ho diuen els que ho miren, Anna, t'hem agafat, eh?
Bueno, una miqueta.
Fan de GH VIP.
Lo sabia.
I la Mare Jesús.
Anem per la segona. A La Vanguardia, el rocambolesco robo de un diamante de Eugenia de Montijo.
Aquesta dona em sona d'alguna classe d'història.
La darrera emperadriu francesa, Eugenia de Montijo, es posaria les mans al cap si no fos perquè al 1920 moria a Madrid. Però la que sí que es devia posar les mans al cap va ser la jove condessa Olimpia von Arco-Zinnenberg, ja que l'anell en qüestió, amb un diamant de 40 quirats...
I una pasta que deu costar.
Era de pedida. Jean-Christophe Napoleó, un jove de 32 anys i hereu de Napoleó III, el va regalar a la condessita i la molt desgraciada va i se'l deixa al cotxe.
A mi em regalen un anell així i no me'l trec ni per anar a votar.
Home, però si et regalen un anell de compromís i el perds el primer dia, el sí no el tenia segur.
Espera, que no s'acaba aquí, eh?
Ui, tampito.
Es veu que els aristòcrates es van oblidar el bolso al cotxe, però per si no fos poca la memòria de la noble francesa, també es va oblidar de tancar el cotxe amb clau. Per sort, aquesta intel·ligència tan afrancesada també la compartia el lladre que desconeixia per complet el valor del botí i només va utilitzar les targetes de crèdit, sabeu per a què?
Ui,
per a menjar sushi i dormir en un bon hotel.
Que pifillo.
De l'hotel...
Necessitats bàsiques, eh?
Sí, però és el si quiero, que ens juguem aquí.
Cuidado, que aquest lladre podria estar al nivell d'aquell que es deixa el Facebook obert, eh? Déu-n'hi-do, eh?
És que no hi ha molts lladres que es podrien posar al nivell del Facebook obert.
El món del robatori va de capa caiguda.
Ara, feliços com anissos, eh? Deixant el cotxe obert, tot a dintre...
Ample, a lo ample.
Home, un dia que condueixen segurament que anaven amb xòfer. Com amb xòfer la següent notícia, que em sembla que anaven a peu.
Al Lectures, Paula Echevarría disfruta de Marbella, con Miquel Torres y los amigos del futbolista.
Aquestes les de les campanades.
Un altre cop.
No, Alba.
Alba.
Aquesta també és model, també és pelopantent, totes ho tenen.
Exacte.
El mateix.
No, el dia que surti la de les campanades no ho dirà.
No, llavors no.
No ho sé, és que com que jo vaig aquí al pla de missa, doncs pues no veig a ningú.
Ah, claro.
Paula Echevarría, la del pelopantent i no l'escriptora, volem deixar-ho clar, torna a lluir de nòvia aquest cop a Marbella. Després de la dramàtica ruptura amb el Triunfo David Bustamante, amb la que té una filla, que per cert ja deu ser grandeta, gran nena, sembla ser que tots dos han refet la seva vida i ja en volen parlar.
Ara ja se'n pot parlar, eh? Obrim la veda.
Exacte.
La venda.
Si fins ara tot era secretisme i semblava un tema tabú, la model està tan pesada com sempre amb el seu Instagram i no para d'etiquetar a les seves fotos amb frases nyonyes. Per exemple, no hay mejor luz que la que uno mismo desprende cuando es feliz. I aquí quatre bombilles, referint-se a la seva parella. Ui. I als seus amics Roberto Jiménez, porter de l'Espanyol, i l'actriu Paula Sancho.
Porter suplent de l'Espanyol.
Si estem pujant de categoria gràcies a una frase de categoria.
Quina ràbia la gent que la deu uno mismo.
Està vist que Paula Echevarría sempre s'ha posat bona cara a les fotos i ben aviat als cartells de l'Heroi Merlin.
Sí, haurà anunciar bombilles Orrom, perquè altra cosa, amb el seu Instagram, de pelo pantent i de bombilles, anem plens.
Molt bé, Anna, molt bones notícies, com sempre, d'aquestes que t'agraden a tu.
Gràcies, Gerard.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies per les notícies, com ha dit el Gerard. Parem uns minuts, però segurament que tindrem temps altra vegada de buscar qui ha presentat les campanades de cada any a tots els canals de televisió, gràcies,
sí,
a l'Alba. Moltes gràcies, noies, tornem de seguida.
Que queden héroes todavía. sé lo que se siente. No necesitas hablar. La realidad no miente. Aunque nos guste olvidar.
Ràdio Falset 107.6
FM.
We don't talk anymore.
Vols fer un maridatge diferent? La cooperativa Falset Marçà t'ofereix la seva terrassa de rancis perquè puguis fer un maridatge dels seus vins i productes de la zona mentre veus com es pon el sol. Maridatges a la posta de sol a la cooperativa Falset Marçà. Tots els divendres amb reserva prèvia. Cooperativa Falset Marçà. Amb tu des de 1912.
I ja tornem de la publicitat després d'aquests consells que ens presentava l'Anna Torné en les seves notícies en paper i parlant de la Paula Echevarría, que ens té bastant enganxats. Donem la benvinguda de nou a l'Alba Roda, que està ja per aquí amb les notícies de la Padrina. Bona tarda.
Bona tarda.
Tornem a estar aquí preparats per escoltar-te i preparats per tot això que ens aportes i que ens sorprens cada dissabte.
A l'ataque, pues.
Vinga, doncs.
Diu així, diu: una jove de 19 anys se'n passa el mòbil perquè la seva parella no pogués llegir els seus missatges.
Au, va.
No s'ho creieu?
És un bon sistema.
Això ha passat?
Ha passat, ha passat.
Cuéntame.
Ara us ho explico.
Jo crec que és més fàcil posar una contrasenya d'aquestes amb 6 dígits i acabes abans, eh?
Molt apurada devia estar, eh? Però bueno. Això és el que passa amb els gelos. I un cop més, amb la idea de control i dominació de parella. Que la teva parella et fiscalitza el mòbil i a qui envies missatges o parles no és amor, però bueno, tampoc és amor engolir-se l'smartphone, per molt que sigui biodegradable.
Home, no. Amor no.
Si el tens justet carregat en la bateria a tope i gola baix se t'afegeix a un grup de WhatsApp, ja és que ho flipes, eh? Perquè passes mogudet tot.
Clar, la vibració, no?
Efectivament.
Bueno, difundidos no serà, que recordem que només se'n poden enviar 5. Amb això ja no podrien, però
això
un grup de WhatsApp és insalvable, eh?
No. I ara ho volen limitar, també. Ja volen limitar que no et puguin afegir gratis a un grup de WhatsApp.
Ah, no?
En aquest cas, doncs, ho facilitaria molt més les coses.
Això sí que serà un
pas gran avenç, eh? I no el de YouTube.
Però bueno, escolta'm una cosa, que aquesta xica del Brasil se va empassar el mòbil amb el clar objectiu de que la seva parella no li llegís els seus missatges, ni els rebuts, ni els enviats. Fins i tot els metges, que la van atendre a l'hospital amb greus problemes a l'aparell digestiu, com se podeu imaginar, estaven intrigats sobre les converses d'aquest adolescent, però ella, totalment convençuda, diu que ho va fer per mantenir aquesta relació.
La relació potser sí, però potser l'intestí no el va mantenir.
No sé què dir-vos, perquè si el nòvio s'entera que s'ha tragat el mòbil abans d'ensenyar-li els missatges...
Això anava a dir jo. Podria sospitar una mica. Perquè per tragar-te el mòbil, com a mínim, has de cometre un assassinat, si no...
I depèn del mòbil, perquè clar, no sabem el tipus de mòbil que era, no sé si era...
Sí, que avui en dia són com tablets, eh? Depèn quin mòbil s'hagi tragat, cuidado, eh?
Igual ha pogut caragolar o algo d'aquests que són tan modernos.
I tan fins que els pot enrotllar com si fos...
No ho sé. Però no sabem si la seva relació encara dura, però el que sí que li devia fer força dur seria expulsar-lo.
Clar.
Però bueno,
home,
això ja és una mica més escatològic.
Tu com creus que l'expulsa, per dalt o per baix?
Jo crec que la van operar i la van obrir un canal, perquè una mica difícil.
Quina intriga, això també m'ha intrigat, eh?
Això ho podem preparar pel proper programa, però millor podem parlar d'altres coses, també.
Bueno, nois, això sí que seria encriptar la missatgeria i no els aprenents aquests de Telegram que es creuen més savis que el Servei d'Intel·ligència Espanyol.
Doncs sí que és una bona mesura per encriptar els missatges. Tot això de la NASA, d'aquesta manera, no coneixeria ni a la Lluna.
Això és com una mula missatgera. Això el món de la droga ja fa temps que està inventat. Eh?
Sí, però no sé si porten... missatges, si porten informació, si porten missatges de les seves parelles, que en aquest cas doncs, aquesta relació està una mica danyada i no sé si això la solucionarà molt.
No crec, la veritat.
La dada imprescindible, que espero que no vagi del mateix, perquè això ens té una mica preocupats.
Per què els picots o pájaros carpinteros no tenen mal de cap? O almenys no van a la farmàcia per un ibuprofeno?
Els picots aquests és el pájaro loco de tota la vida, no? Que llavors hi van posar nom, que el tenim aquí a PortAventura com a mascota, però en principi, doncs per què no té mal de cap? Aquesta és la pregunta.
Estos, efectivament. La resposta està a disposició del seu cervell dins del cap. A l'hora de percudir sobre la fusta dels arbres, el cervell queda molt comprimit dins del seu crani, cosa que fa que no es mogui. I si no es mou, doncs no té mal de cap.
O sigui, el cap d'un picot és com un pis de 30 metres quadrats que tot està força tapeït, no?
Efectivament.
Clar.
És com la força que fem quan hem de tirar un mur, no? És d'agafar carrerilla i llavors pegar-li fora, en aquest cas amb el cervell, no amb la massa.
El que passa que deu tenir el cervell com molt pressionat, eh? Això els hi passa als gossos japonesos i tenen moltes malalties cerebrals.
Ah, sí?
Sí.
Ostres.
Sí.
Doncs deu ser que no tenen el cervell atapeït com el picot i per això tenen tants mals de
cap. La gent, en lloc d'estudiar, per què no té mal de cap un pájaro d'aquests, hauria d'estudiar per què en tenim tants naltros.
Clar. I no només físic, sinó de vegades mal de caps que ens podríem estalviar, eh?
Sí, segurament.
Això també els hi passa a les mares amb fills, eh? Si no es mouen, doncs no tenen mal de cap. Lo fotut és quan no es mouen de casa amb 40 anys.
Clar, clar, és que quan són petits i no es mouen està molt... És que és molt, molt agut, hi ha problemes, no? I quan tenim 40 anys i no ens movem de casa, doncs llavors sí que tenim un problema i ben gros.
Tu t'has mogut de casa ja, Gregori?
Doncs sí, de fet ja fa força anys, però no tant com un picot, eh? Que si no tindria el cap amb bastant dolor.
Anem a veure si trenques la norma d'edat. A veure. Com ho tenim?
Mireu, ho farem com Eurovisió, ja que la tenim aquí.
Ah, sí?
No? Farem com el rànquing.
A veure.
El top number one. Sí?
Vinga.
Sí. Els suecs amb 19 anys.
Ostres, que espavilats.
Amb 19 anys ja marxen de casa, eh? Ja es mouen. És a dir, les mares ja comencen a patir quan el nen ja té 19 anys.
Jo estava pardalada encara amb 19 anys.
Imagina't, els
però
suecs.
Però una cosa, això d'emancipació, què vol dir? Marxar de casa o mantindre't tu sol?
Perquè aquesta és una bona pregunta.
Ah, perquè n'hi ha que se'n van de casa, però els tàpels los recolleixen cada cap de setmana.
Cuidado, eh? A mi em sembla una cosa bastant interessant.
Potser
perquè si no, jo als 18 també estava fora.
És semi-emancipació. Exacte.
El concepte de semi-emancipació no el treballarem avui, sí que, perquè clar, estem repassant la emancipació al 100%.
El segon, Estònia, en 23.
10 points per Estònia, molt bé.
Molt bé.
Per ser la segon, molt bé.
Sí, sí. Després hi ha Àustria, se'n van als 25.
Això ja comença a preocupar.
A Irlanda, als 26.
Aquí ja no hi ha tàper.
I a Turquia, als 27.
Estic a la trentena ja, eh?
Clar,
ja, ja.
Ens acostem.
Croàcia, als 31, eh? Lo peten.
Ostres, Croàcia.
Però bueno, nois, ja ho sabeu.
No ho hagués dit mai, eh?
Facin lo que facin aquesta nit a l'Eurovisió, estos sempre estan als Big Five.
Els Big Five són aquests que posen pasta a Eurovisió i així s'asseguren un lloc.
Són aquests països que no te'ls treus ni amb aigua calenta, no?
No, per molt malament que ho fem, que normalment, doncs, de vegades ho fem malament, per què no dir-ho, ens estem allà.
El primer és França, amb 23.
La França no la toquen. En qui més no toquen?
Alemanya, 23, també.
També.
El Regne Unit, 24. Espanya, 29, amb 29 anys.
Molt bé.
Itàlia, als 30.
Ai, mira, encara estem allí, eh?
Tinc un marge de moviment, encara.
Molt bé, molt bé.
A veure si segueix intocable el Regne Unit amb això del Brexit. Segur que s'està negociant i per això s'estan retrasant tant les negociacions.
Home, si el Regne Unit surt d'Europa, nosaltres en comptes del 24 estarem al 23. Una cosa positiva amb la qual acabem aquest espai que ens porta a l'Alba amb les notícies de la Padrina. Et trobem la setmana que ve. I com no podia ser d'una altra manera, i amb un gran esforç econòmic per part del programa, tenim l'oportunitat de connectar en directe amb Tel Aviv, on en poques hores començarà la gran final d'Eurovisió, on Miki Núñez representarà Espanya amb la venda. Bona tarda.
Sí, l'any passat els eurofans van poder gaudir de la final de Lisboa, on Neta es va fer amb la victòria amb aquell tema dels gats daurats que mouen el braç repetidament. Ara és l'hora de Tel Aviv. El 64è concurs Eurovisió de la cançó tindrà lloc l'Expo de Tel Aviv, on actuaran els diferents països finalistes. La gala serà presentada per Bar Rafaeli, Erastal, Asiasa...
Una cosa. On ets?
Doncs és que estan fent proves de so.
Sí, hi ha proves de so, però de Pablo Alborán? Avui on ets?
Mira com són les coses que el mateix dia que hi ha Eurovisió canta Pablo Alborán a Barcelona. Això és com el debat electoral de les generals del 23 d'abril. Contraprogramació total.
La veritat és que molt ben trobat el dia no sembla estar. I per què ens enganyes?
Home, perquè amb el passe de la ràdio em trobes gratis.
Quins collons, eh?
No, home, no, ja que hi és.
Ah, mira, també tens raó. Mira, tens 30 segons per preparar-te una connexió des del Palau Sant Jordi amb l'excusa del Pablo Alborán.
30, 29, 28, 28.
Ara sembla que fem publicitat d'això d'aquest noi, eh?
25, 24.
Una cosa...
22, no, quina 21, mandra el concert 20, aquest del Pablo Alborán, no sé per què. 18,
mira que sabia 7, Joan Anton que no hi havia d'anar.
16, 15, 14...
No és tan fan, a veure. 12, i no busques 11, per internet cròniques senceres, eh? Recorda, 9, qui, 9, com, 9, quan, 9, per 7, què i on. 6, i aquesta última és molt 5, fàcil, eh?
4, 4 3, 2, 1... Temps!
Volíem connectar amb Tel Aviv, on aquesta nit es durà a terme la final d'Eurovisió, amb Miki Núñez representant Espanya, però ens hem dit, per què cal anar tan lluny? I per això, i perquè d'alguna manera hem de justificar el sou dels nostres corresponsals, connectem ara mateix amb el Palau Sant Jordi, on aquesta nit canta el gran Pablo Alborán.
Amb un Palau Sant Jordi amb quasi totes les localitats venudes, Pablo Alborán torna aquesta nit a Barcelona presentant el seu quart àlbum, Prometo. Ple de referències a ritmes d'altres cultures i amb la participació de músics llatins com Richard Bravo o Armando Crisso, Alborán fa un pas més en la seva maduresa musical, aconseguint una simbiosi perfecta entre intèrprets i compositor. El concert començarà aquest vespre a 9:45, on s'espera que el malagueny es guanyi el públic, tot i que ha hagut de triar entre ell i Eurovisió. Finalment s'ha volcat en el cantant de balades romàntiques més conegut del panorama musical espanyol.
Bravo! I anem acabant després d'aquesta connexió sorprenent amb el Palau Sant Jordi, on aquesta nit hi canta Pablo Alborán.
Carai, anirem.
Arribar amb aquesta supercrònica al final del programa dona gust, eh?
Home, dona gust després de que hagi utilitzat el passe de la ràdio per entrar gratis, eh?
Que bé,
això,
que
quan arribi, quan arribi ho parlarem amb el Blai, eh? Perquè si anem, anem tots.
Aquí. Correcte, molt bé.
El que sí que tornarem tots la setmana que ve a escoltar el programa, i recordeu que podeu participar amb nosaltres.
Sí, per participar només ens heu d'escriure al nostre Instagram @lesnoticies i ens doneu el vostre número, poca cosa més, no necessitem més, us trucarem i guanyareu, potser, aquesta ampolla de vi de la cooperativa Falset Marçà.
Seguiu-nos a Instagram, parleu-nos per allà, nosaltres us trucarem, el Gerard us trucarà, us farà partícips d'aquest programa on podreu guanyar l'ampolla de vi de la cooperativa Falset Marçà. I l'Anna torna que està aquesta tarda i està una mica preocupada.
Sí, jo vull fer una crida a tothom. Mireu, si voleu vindre aquí a la ràdio, a baix, esperar-me per quan surti amb un diamant, jo me caso on vulgueu i us juro que jo no el perdo.
No, sí a todo, eh?
Home,
sí a todo.
Per favor.
Molt bé, és que...
És un delicte.
Sí, 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 els diamants, no els millors amics de les dones, que deia aquella pregunta trampa, la Madonna. Alba, què ens portaràs la setmana que ve?
Padrines, la setmana que ve veurem la relació entre baba de caracol i tractaments de bellesa.
Baba de caracol i tractaments de bellesa, molt
interessant. Però que només dic, boníssim, i dic, no sé què dir-te,
Sí que parlarem al programa també, intentarem acostar-nos a veure si podem anar a l'aplec del Caragol de Lleida, i si el Joan Antoni vol anar, doncs també serà una forma de provar-ho, això. Però tot seguim, acabem. I acabem el programa amb la predicció per al cap de setmana. En Joan, de Tarragona, diu que el proper dia 29 participaran en la cursa Polar Gran Font de la Mussara, un recorregut que passa per 20 poblacions del Baix Camp, el Priorat, per la Mussara i pel Parc Natural de la Serra del Montsant.
Joan, ves tranquil. Per probabilitat, en algun poble estaran arreglant l'enllumenat i en algun altre el clavegram. El que sí que segur que no trobareu és cap inauguració, que estem en campanya.
La Marta de Gratallops volen anar demà a veure Girona Temps de Flors i esperen que es faci bon temps, perquè és el darrer dia.
Doncs ja aneu justos, ja. El temps no sé com anirà, però si porteu algun llaç groc, tampoc no desentonarà enmig de tantes roses. Que a Girona això dels llaços ho porten amb molta dignitat.
No ens movem del nord, ja que la Carme, de Mora d'Ebre, està a punt d'anar a passar uns dies, una setmana, més concretament, a la Vall de Núria. Relax espiritual.
Però en què encara s'hi va, a la Vall de Núria?
Home, sí que s'hi va, hi ha gent que hi va, jo hi he anat alguna vegada.
Jo pensava que des de lo dels Pujol la gent ja no hi tenia tirada. Feu lo que vulgueu, mira, però si vols relax, ves on sigui, però ves-hi sol a Carme de Mora d'Ebre.
Gràcies, Alba Roda.
Moltes gràcies.
Gràcies, Gerard Sánchez.
Moltes gràcies a tu, Gregori Oliver, com sempre.
També ens ha acompanyat l'Anna Torné, l'Antonio Viols, la Gisela Escoda i a la producció el Blai Brull. Tornem la setmana vinent amb les notícies, un programa que no és d'actualitat.